En 21 minuts per arribar a les 9 ens endinsem en el darrer Economia amb Valors. Fins al final del programa, la nostra secció sobre el món de la pecúnia, de l'economia de l'empresa, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Caixa. És dijous, per tant, la visita del nostre estimat, estimadíssim Lord Salvador Aragonès. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. I bona vesprada a tots els nostres escoltadors.
A Valtros, que... A Valtros.
A vostès, a Valtros.
Exacte.
A tothom, nostres oients. No? A les senyores i els senyors i els nens i els...
I les nenes.
I les nenes, no?
I tothom.
I també la nostra producció, que és el senyor...
Ferran Capdevila, és el nostre
cap de producció. I l'Àngel, que és el que porta els botons i les tècniques de tot és imprescindible.
És el substitut. En aquest negoci sense tècnic no fem res, tens tota la raó, Salvador.
Sí.
Malauradament, perquè de vegades saps què vull dir?
Sí.
Encara, sí.
Bueno, però fa molt bé, escolta.
Fa molt bé. Escolta, Salvador, aprofitem el temps. Aquí tenim avui, aquí entrevistem.
Doncs mira, Rafa, donat que és un dia de comiats avui, entrevistarem el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, Eduard Tarruga i Valeri, economista...
Amic del programa.
...que durant anys va dirigir el Banc dels Aliments i ara, amb el CES, vol donar-li una projecció ben social, un accent més social a l'economia. I com sempre, Rafa, fugim de la política al nostre espai d'economia i valors, malgrat d'aquí 3 dies hi hagi eleccions, 4 dies hi hagi eleccions.
D'aquí res.
I perdona la redundància, avui parlarem dels valors de l'economia.
Home, i tant. És que té tot el sentit del món. Jo sempre espero això, Salvador. Per tant, senyor Eduard Arruga, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vens de la piscina?
O... No, avui no.
No?
Avui no. Hi hauria d'anar ara, però m'ho deixo al per final, demà.
Recordem que Eduard Arruga és un nadador espectacular, ja ho sabem aquí de sobres.
Gràcies.
Escolta, va, anem per feina. Malgrat que estem vivint en el primer món, Eduard, estem deixant moltes persones enrere sense cobrir les seves necessitats més vitals. Això és una realitat. Moltes persones vulnerables, i no solament aquí, sinó als països del segon i del tercer món, doncs el nombre de persones que els manca quasi tot és molt alt, massa alt, inclús.
Sí.
Això, l'economia mundial, què hem de fer amb l'economia mundial, Eduard?
Bé, cadascú ha de fer el que pugui, però és una barbaritat, o gairebé diria jo que en certa manera podríem dir que és un escàndol.
Imagina't, home, i tant.
Sí, perquè, sí. Segons la FAO, aquest organisme de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, gairebé 800 milions de persones,
sí,
és a dir, una mica més del 10% de la població mundial...
10%, atenció.
Més del 10% tenen problemes, diguem-ne, d'alimentació. Pateixen vulgarment fam. Segons la mateixa organització, cada 4 segons en el món mor una persona de fam. Persona gran, persona petita. I aquesta persona normalment pertany en el tercer món, no en el segon. El segon, podríem dir com el primer, potser es passa gana, però no es passa fam.
No arribem a l'extrem de la mort.
De la fam, que arribi exacte.
Es passa gana, es passa fam, però és al tercer món on es dona aquesta circumstància d'un mort cada 4 segons, que és una barbaritat.
És una barbaritat. Són diversos milions, uns 30 milions de persones l'any.
Déu-n'hi-do.
És un país de dimensió important, diguem-ne, 30 milions. I, a més, concentrat, com he dit abans, en zones d'Àfrica, Sud-amèrica i Àsia. No tant a Nord-amèrica ni a Europa.
Sí.
Aquí potser alguns passen gana, bastants, però no passen fam. Tenen problemes potser per arribar a final de mes. Inclús jo he encunyat la frase que hi ha famílies que tenen problemes per arribar a meitat de mes.
I tant, sí.
I llavors a partir de meitat de mes han d'aguantar fins que els hi ve algun ingrés.
És un dragon can. Estàs allà aguantant...
Exactament.
Sí.
Però bé... I, en canvi, segons Mans Unides, en el món es poden produir fins per alimentar fins a 12.000 milions de persones. És a dir, sent només 7 milions i tenint capacitat per produir per 12.000 milions de persones, hi ha persones que es moren de fam i n'hi ha que passen fam, gairebé uns 800 milions. Què és el problema? Potser la producció no està prou ben distribuïda, potser és un problema de distribució, potser és un problema de preus, també, que són alts, amb la guerra d'Ucraïna han pujat molt. Potser és un problema de corrupció, potser és un problema d'especulació.
És que probablement sigui una barreja de tot plegat, no?
També és una mica un problema de malbaratament. A vegades aquí, en les societats nostres, ens perdem una bona quantitat d'aliments.
Sí.
És a dir, amb aquest tema, que hi ha necessitats, que és un escàndol o una barbaritat, com he dit abans, hi ha més denúncia, tothom es queixa, tothom ho reconeix, però no hi ha solució. I la solució, segurament, per mi, és perquè hi ha manca de suficient voluntat. Sí. No hi ha prous ganes, diguem, entre el sector públic o el sector privat,
Eduard,
per tenir una alimentació suficient per tothom.
Podria ser, i ara passem a la següent pregunta, Salvador, podria ser que les persones que tenen potestat per decidir que això canviï no els interessa que canviï?
Alguns podria ser el cas, és el cas que dic de la corrupció, no corrupció econòmica directa, sinó corrupció mental, diguem-ne, o falta de preocupació pels temes. I, a més, una cosa, no sols és aliments, també hi ha problemes d'habitatges, problemes de sanitat, problemes d'educació, amb escoles, etc.
Eduard Arruga, l'endeutament públic mundial, segons les Nacions Unides, té una xifra rècord total que arriba als 82 bilions, en B de Barcelona, i això és molt difícil de resoldre-ho. Com ho veus? Quines solucions caldria posar-hi? Es va proposar un impost del 0,7% a les multinacionals, però no ha funcionat massa, això.
No ha funcionat gens i no crec que funcioni.
I no funcionarà.
I, a part, una altra cosa, també serà insuficient, perquè aquest 0,7% d'impost sobre les multinacionals, sobre què serà? Sobre els beneficis? Sobre les vendes? Sobre sobre la nòmina, diguem-ne, etc. A més, el recaudador qui seria? És molt difícil saber com es pot resoldre allò quan les Nacions Unides i altres organismes internacionals no sembla que estiguin molt per aquesta tasca.
Sí.
Preocupa. Passa una mica com amb l'alimentació que he dit en la pregunta d'abans. Preocupa, però no hi ha solució. Però... I quina és la causa d'aquests 82 bilions, que ho has dit molt bé, i quan dius 82 bilions vol dir 82 milions de milions. Sí. No bilió amb el sentit americà, que quan diuen
bilió
són mil milions. No, és un milió, són 82 de milions de milions.
Sí.
I de 82 i 12 zeros. D'euros. O sigui que és una quantitat...
És una xifra que gairebé costa assimilar. Costa assimilar una mica mentalment.
Sí, molt compte.
És així.
I és molt difícil. I són uns... Si dividíssim per la població mundial...
Sí, a veure.
Serien 14.000 euros per persona de deute. Potser en un país com els Estats Units, o a Suïssa, o a Noruega, que aquests 14.000 no espantarien a ningú. Però és que estem dividint-ho pels 7.000 milions de persones i, per tant, 14.000 euros per persona dels països subdesenvolupats, en vies de desenvolupament, etc.
És una fortuna.
No poden assumir-ho gaire.
Evidentment.
Hi ha hagut causes de tot això. Bueno, la lluita contra la pandèmia, els preus que han pujat, el repte del canvi climàtic, això com a factors, diguem-ne, actuals, però també hi ha factors permanents. La lluita contra la fam, la reconstrucció de les infraestructures malmeses per les catàstrofes, etc. Les necessitats del creixement, tot això fa...
Les guerres.
Sí, tot això provoca, diguem-ne, que les administracions públiques, perquè aquests 82
milions
de milions d'euros són el deute de les administracions públiques, no de les administracions privades, no de les empreses, això està a part. I clar, què passa amb aquest deute? Aquest deute s'ha de pagar i s'ha de tornar. Però en principi, inclús només els tipus d'interès actuals, que són bastant més alts que eren pas fa 3 anys, impliquen que molt bona part dels recursos dels països endeutats s'ha de destinar a pagar, repeteixo, a l'interès, amb el qual tindran també moltes dificultats per tornar el deute, el capital.
I tant.
Això és una situació...
Complexa.
Que, molt difícil de reflar. I si no hi ha unes ganes, una voluntat bàsica de fer-ho, no podrem fer res, acabarem malament.
I ja per acabar, Eduard, no sé si s'atreveix a fer un pronòstic sobre l'evolució de l'economia catalana en el segon semestre d'aquest any. No sé si podem ser una mica optimistes o què.
Doncs aquí potser sí que seria mica optimista.
Són bones notícies.
Una mica.
Això és bona notícia.
Per què? No. Sí. I no perquè sigui l'estiu i vulgui aixecar bé els ànims. Aquest segon semestre de l'any 2023, a l'economia catalana, on segurament no es produiran grans canvis, segurament gaudirem, si tot segueix com ara, d'un bon increment de recursos gràcies al turisme. Turisme espanyol, turisme indígena, és a dir, consum privat que pujarà, consum dels estrangers que ens visiten que augmentaran la nostra capacitat, hi haurà certa creació de llocs de treball, jo hi confio, no molt estables a llarg termini, però almenys hi haurà una certa situació de millora. A l'altra banda de la balança hi tenim que, malauradament, els preus, sobretot els dels aliments, seguiran pujant. La situació de, diguem-ne, la manca d'acord entre Ucraïna i Rússia per exportar el gra ucraïnès, o inclús el gra rus, a fora, fa pujar els preus. I els preus de productes d'aliments bàsics, de la pasta, del pa...
Sí. De l'oli.
Sí, exacte, de l'oli. Bé, i a més, segurament els tipus d'interès seguiran a l'alça. És a dir, aquesta és la part que podem dir que no serà tan positiva. Però jo seria, doncs, pel segon semestre del 2023, moderadament optimista.
Això
doncs,
per Catalunya, eh?
En aquest cas, llums i ombres, però amb una mica d'optimisme que ens està bé. El senyor Eduard Arruga és el director del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Gràcies per les teves visites, Eduard. Ha estat un plaer. Saps que avui acabem temporada.
Sí, ho sé, i me n'alegro d'haver participat no sols avui, sinó totes les vegades que Ràdio Estel m'ha cridat, i ho he fet amb molt de plaer. Jo vaig ser dels que va començar aquí potser fa, penso que més de 10 anys, un programa que es deia 5 cèntims, que després es va canviar a Economia en Valors, i ha sigut un gran plaer col·laborar aquí, i demano perdó als que ens escolten si alguna vegada m'he equivocat no he fet prou bé.
Ha estat fantàstic, Eduard. Gràcies també per la confiança de portar el vostre espai, el vostre programa aquí a Ràdio Estel. Gràcies.
Un plaer.
Escoltem la Falca de la Caixa i us expliquem unes quantes notícies amb Salvador.
Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, Salvador, ens posem en marxa per explicar algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. Per exemple, que Endesa, Iberdrola i Naturgy afronten l'ensorrament del preu de la llum. Veus qui ho diria fa un any, enfronten aquesta situació, l'ensorrament del preu de la llum.
Sí, el que pagàvem fa...
Sí, pagàvem moltíssim.
Pagàvem 500 el quilowatt, quasi.
I tant, això era una barbaritat. I ara de sobte, això. Pam.
En el sector elèctric, Rafa, només hi ha un problema pitjor que l'escalada de les tarifes de la llum, que és l'enfonsament dels preus. I és el que es preveu en totes les previsions que fan els experts de la compra-venda d'electricitat que s'estan signant per les entregues a futur, segons informa Expansión. Iberdrola, Endesa i Naturgy i altres comercialitzadores com Repsol i Total Energies i desenes de companyies de llum més petites s'enfronten així amb una situació inversa, la qual s'ha produït durant els últims 3 anys. 3 anys. El preu del mercat majorista d'Espanya, que han arribat a estar per sobre els 500 euros, com he dit abans, el megawatt hora, fa un any, en plena crisi de la guerra de Rússia contra Ucraïna, s'han ensorrat fins als 50 euros.
Ja veus.
Aquest era el preu habitual que durant dècades hi va haver el mercat majorista abans de que comencés a disparar-se els costos dels drets d'emissió del primer, el 2021,
sí,
i per la crisi de la guerra de Rússia contra Ucraïna després, el 2022.
Uh-huh. Els pronòstics, ja, Salvador, també podem explicar que els pronòstics apunten ara que aquest col·lapse durarà els pròxims 3 o 4 exercicis. En principi, el preu del megawatt hora d'electricitat al mercat majorista podria arribar a estar fins i tot per sota dels 50 euros per megawatt, marcant així rècords, però a la baixa en aquest
cas. Sí, no, te diré més. Els contractes de futur d'electricitat estan apuntant als 42 euros per megawatt cada de cap a l'any 2033, els preus més baixos de la història en aquest mercat, imagina't.
Escolta, ai, espera, que el senyor Arruga vol apuntar...
Sí, m'agradaria apuntar la conseqüència a llarg termini d'això. La conseqüència pot ser que es desestimularà la creació d'energies alternatives, perquè són més cares de produir, sí, i en canvi el preu de venda amb el que hauran de competir serà més baix. Per tant, tant, diguem-ne, la producció eòlica com la producció solar, doncs estaran una mica desestimulades. I és una llàstima, perquè això no forma part bé de la lluita contra el canvi climàtic.
Sí, exacte.
Doncs bona punt.
És una llàstima, tot i que és bo a curt termini, però és dolent a llarg.
Bon apunt, Eduard, moltes gràcies. Escolta, Salvador, ja, la darrera notícia, si us plau. El tema del funcionariat, eh? Per la gent que vulgui ser funcionari, què podem explicar? Sí.
Ai, jo no seré funcionari.
No?
Perquè no m'agrada.
No t'agrada, eh?
No m'agrada.
Ara, només per això,
hi ha grans facilitats per ser funcionari, perquè el govern ha fet una mega oferta de llocs de treball públics que es va publicar al BOE i es produeix en plena campanya electoral, com sempre.
Sí.
El govern ha aprovat la major oferta d'ocupació pública els últims anys amb 39.500, o sigui, pràcticament 40.000 places, de les quals 27.000 aniran destinades a nous ingressos i 12.000 a promoció interna. Segons el Consell de Ministres, la gran oferta s'enfoca a reforçar l'atenció presencial a tot el territori, a més del 40% del total de places destinades a personal que s'ocupi d'aquestes funcions.
Doncs quedeu informats, Salvador.
Molt bé.
S'acaba una etapa.
No.
Sí, home, sí, s'acaba una etapa.
S'acaba una etapa.
S'acaba una etapa,
però
és la realitat.
No, perquè encara em vull convèncer que no s'acaba.
No, home, sí, no passa res. La vida és canvi. Arriben els canvis.
S'acaba una etapa, però comença una altra.
Exacte, i no passa res.
I tu també comences una altra.
Jo també. No diguem res, que
no
es pot dir res. No es pot fer spoilers de la propera temporada, però sí que saben els nostres oients que s'acaba Camins i s'acaba la nostra col·laboració. Et dic una cosa, Salvador, ha estat un plaer enorme fer ràdio amb tu. Enorme. He gaudit, he après, ho hem passat bé, hem informat i la veritat és que ha estat fantàstic tenir aquesta secció amb tu.
No, gràcies, jo no esperava tant de tu, però jo també, doncs,
tu ja ho saps.
Al principi, com tu bé saps, em vaig haver d'adaptar al teu, diríem, a la teva marxa, diguem-ho així,
sí.
Però després això ha funcionat molt.
Ha funcionat molt i molt bé i estic encantadíssim d'haver col·laborat amb tu, Salvador, de veritat.
Bueno, que... jo també, eh? I de fet, quan ens van divorciar l'altre dia...
Va quedar un buit.
Anant tu cap a un puesto i jo cap a un altre, sí, la veritat és que em va ser piga molt de greu.
Però continuarem aquí a la ràdio i ens anirem trobant.
Continuarem a la ràdio perquè la ràdio és...
No s'atura, és eterna.
El lloc on els rumors circulen més bé i és el lloc també on l'ànima s'anima molt.
Salvador, ha estat un plaer. Recollim.
Sí, en la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.